Vinga, 10.43, 5.43, i ara volem parlar de pa. Mireu, un dels grans aliments per a les gavines, segons escoltàvem ara fa uns moments. Volem parlar amb el forner Jordi Morera, que al capdavant de l'Espiga d'Or és considerat com a un dels millors cuiners del món en matèria de pa. Escolta, investiga i pasta amb l'art que li concedeix pertànyer a una de les majors sagues experts en pa de l'estat espanyol. Ara presenta Panadero por un día, de l'editorial Espasa, que un llibre que està farcit de receptes variades, trucs, consells i tots els detalls del pastat. Així mateix, recull tot el coneixement necessari perquè qualsevol persona que mai ha elaborat un pa es converteixi en un expert forner sense sortir de casa. És el seu tercer llibre després de Avui faràs pa, i del 2014, i La revolució del pan, un autèntic Messi del pa. Molt bon dia, Jordi.
Molt bon dia, què tal?
I gràcies per estar amb nosaltres aquest matí aquí a les Illes Pitioses, el de Far a Far. Escolta una cosa, cuiner de pa, estàs còmode amb aquesta manera de definir-te?
No, la veritat és que no gaire. Sí, algú m'ho està dient i no, ho trobo estranyot. Som forners, és una cosa que a més és tan antic, no?, que tu físiques. No, jo crec que cuiner ja molt tenen, és un ofici tan xulo, no? És potser treballar amb més diferents materials i tal. Més que el forner, el que tenim és que el que fem sobretot és fermentar. Treballem amb cereal i fermentem. Per tant, és, sí, al cap i a la fi és cuina, però, hosti, per això tenim un nom propi. I hosti, lo de Messi és la... No, ja em conformo amb ser suplent del suplent, eh? O sigui que... Gràcies per la presentació, però...
Braithwaite.
Més o menys, sí, va.
El Braithwaite del pa? Sí.
Molt bé. Intentar-ho, fotre-hi esforç, però després s'arriba on s'arriba, sí.
Molt bé. Escolta, Jordi, el pa fa 30 anys no li prestàvem tanta atenció. Potser els majors sí que eren molt fidels, no?, de la seva forneria i acompanyant pa amb tot, però va haver-hi una època que vam deixar-li de prestar atenció. Jo recordo quan era petit que compràvem pa sovint a qualsevol lloc i ens feien l'entrepà amb aquell pa xiclet, i des de fa 15 anys o així, ostres, li tornem a donar moltíssima importància al pa de qualitat, no?
Sí, com tantes altres coses de la gastronomia i de l'alimentació, hem tornat a pensar i a tenir i posar-hi el foco, no? Perquè ja la filla que diem sempre, no? Som el que mengem, i durant tantes... Bueno, el pa realment... gairebé tota la història de la humanitat, o almenys des del Neolític, inclús una miqueta abans, ja comencem a passar. Fa molts milers d'anys que el pa és un, si no l'aliment, un dels aliments més transcendents en qualsevol cultura, no només a casa nostra. Òbviament, mediterrani, tradició de blat, de pans, ens compartim moltes coses, per exemple, doncs, des d'on vosaltres esteu, a les illes, aquí a la costa, on sigui, no? Al nord del Marroc, compartim tantíssim, però tot arreu del món. I sí que és veritat que durant uns anys, doncs, com tantes altres coses de la cuina, de la gastronomia, havia potser perdut valor perquè havien prioritzat la productivitat en lloc de la qualitat, i ara això s'està recuperant. La gent vol dir, val, però escolta, anem a mirar no només pa, sinó un bon pa, donar-li aquell temps que es mereix i que sempre ha tingut i que els nostres avis li donaven, i tornar-ho a valorar avui en dia. És una gran notícia, i tant.
Mira, un oient em us diu que ets l'Ivan Llarza català. Això millor no?
No.
Tampoc?
Tampoc, perquè l'Ivan Llarza és una passada, és un pou de ciència, és un divulgador, ell és periodista, però també fa pa a casa, és una passada, i a més el teniu a Eivissa, el teniu aquí al costat, per tant, no, ni molt menys. Jo sí que al cap i a la fi, amb pa, a més és una cosa que no hi ha ni millors ni pitjors, perquè el pa, tot en cuina, però encara més el pa va molt a gustos. Hi ha gent que en el pa el que busca és un sabor pronunciat, hi ha gent que simplement busca textures, perquè el pa molts cops és una cosa d'acompanyament, no? No és, jo què sé, un... Difícilment sol ser el plat principal. És aquell acompanyant humil, però tan important. Per tant, per gustos colors.
I tant, i tant. Escolta, mira, aquí a Formentera tenim tres forns. En tenim una a Sant Francesc, una a Sant Ferran, i en tenim... No, de fet, dos a Sant Ferran, i dos a Sant Francesc i dos a Sant Ferran. Mira, no, dos a Sant Francesc i una a Sant Ferran. Carai, bé, avui estic una miqueta espès. Tenim tres forns. I la gent és bastant d'un forn o d'un altre, no? Cada un té les seves varietats. Són forns molt antics que han conservat maneres molt rudimentàries, no barallades amb lo sofisticat de cuinar pa, i que de fet van introduint antigues varietats, com hem recuperat aquí a Formentera el blat xeixa, etc. I cada un té les seves varietats. Però, per exemple, vas a Eivissa o vas a grans ciutats de l'estat i renoi. O sigui, cada cop s'obren més forneries. És que vas caminant per qualsevol barri de Barcelona i cada 20 metres hi ha una forneria d'aquestes noves, de cadenes, que es diuen, jo què sé, que tenen noms així com molt abocadors de pa bo i tal, i al cap i a la fi, en fi, pareix que hi ha gat amagat, no?
Total, total. Com dius, a Barcelona això és contínuament, no? I allò que diuen de... Com que la mona s'ha vista de seda, no? Doncs una miqueta sol ser el mateix. A vegades, el que està passant ara és això, el que estàs explicant, que més que el que passa fa 20 o 30 anys, que era més, o 15, que era més, doncs, tot el boom del pa als supermercats, a les gasolineres, ara el següent pas és tot aquest boom de les franquícies, sobretot, que, òbviament, no per ser franquícia faràs mal pa, sinó que és realment el producte, no? Però, en canvi, hi ha molta màrqueting, això és veritat, doncs pot, a vegades, portar...
Tot es diuen partesano, igual que totes les gelateries de les grans ciutats. Totes les gelateries de les grans ciutats diuen gelat italià, encara que... Doncs amb el pa sempre diuen partesà, i dius, mia...
Total. Però escolta'm, si posem una miqueta de cap amb el pas molt senzill, veure si realment allò que diem, si hi ha gat amagat o no. Jo conec especialment les de Sant Francesc, els dos forns que comentes, perquè vinc gairebé cada any, si puc, aquí a
Formentera. Ah, sí?
Sí, tant. I a més, de l'enciamada i d'algun altre producte en soc molt fan.
Bueno, aquí enciamada no massa, Formentera. Aquí enciamada tenim...
No, però has d'entendre que jo vinc de fora i llavors un ve a lo típic, encara que no ho és, ja ho sé, de l'illa, però és una de les coses que mires, no?, al cap i a la fi d'un forn tradicional, però sí que es veu. Només entrar-hi, veus com respira, i després quan proves els productes, quan veus que tu pots preguntar, bueno, i aquí com ho feu, no? I passa a casa meva, que tu veus darrere, inclús nosaltres entrem a gent, mira, aquí a l'obrador, aquí a la pasta mare, aquí nosaltres tenim una particularitat, que tenim un molí on ens fem també gran part de les farines, la fem nosaltres mateixos, sí. I llavors tot això, i gràcies a les xarxes socials també, que avui en dia ens permeten ensenyar-ho moltíssim, no? El que abans hagués sigut molt difícil d'explicar, els forrers tenim, igual que molts altres oficis artesans, tenim molt per explicar, molta història, i llavors les xarxes ens ho permeten. Per tant, amb una miqueta de curiositat i al cap i a la fi tastant el producte, que tingui aquell sabor, depèn del tipus de pa, però aquell sabor de lleugera acidesa, el pa ha de tenir sabor a pa, és una cosa tan rara, però que la gent està acostumada que el pa doncs sigui més aviat un corxo, no? un suro, i que no tingui més que volum, i això no ha de ser així.
Escolta,
xeixa, per exemple, discúlpa'm, amb això que dius de la xeixa, que és un blat tan típic de la vostra zona,
i tant.
Aquí inclús l'he arribat a cultivar alguna vegada, que no és fàcil, i és de la vostra zona pel tema dels vents aquí, perquè la xeixa té un problema, que si agafa massa humitat i no hi ha gaire vent durant una època de l'any, se't pot arribar a fer un fong. Doncs, però és un pa boníssim quan es treballa amb aquest blat antic. Ara, no et pots esperar hem de canviar una miqueta el paradigma i anar a dir, ei, vaig a disfrutar del sabor d'aquest pa, més que no pas del volum, no? O del preu, perquè són pans que des de l'agricultor fins al forner, la seva elaboració és molt menys productiva, per sort.
Què et pareix? I demano que siguis franc, perquè hi ha gent que es dedica al món del pa, i jo personalment els he preguntat, a mi m'agrada molt el pa de Formentera, a mi personalment, però hi ha gent que potser no li agrada tant. Què et pareix a tu? Quina opinió et mereix el pa d'aquí?
Em preguntes en concret de Formentera?
Sí, de Formentera.
Jo el veig molt tradicional, o sigui, a mi em recorda molt a casa, i això és veritat, és un mea culpa que potser nosaltres també hem perdut, especialment més en grans ciutats, no? Però em fa molt als miquetes de records que tinc de quan entrava a la botiga antiga de casa de fa uns 30 anys, però en positiu, eh? No en una cosa de no, s'ha quedat enrere, no, sinó que teniu molt les elaboracions tradicionals de la zona, i poder nosaltres hem importat, a vegades inclús massa, i mea culpa, torno a insistir, de masses coses de fora, no? Tot i que intentem no perdre les tradicions. però vosaltres ho teniu bastant, bastant arrelat, i això, sincerament, ho trobo fascinant.
Ara, i de gust?
Costa adaptar-s'hi, molt. Clar, també és veritat, per exemple, exactament a Formentera, el tema del pa sense sal, moreno, per entendre's que s'associa a Mallorca, també és el que mengeu tradicionalment?
Sí, 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 mengem molt, sí, sí.
Clar, això aquí, qui vingui de Barcelona, per exemple, no n'estarà acostumat, i dirà, això què és, no? Li semblarà allò un enredariment, i no. Trobar-hi que us agradi un pa sense sal, el pa ha d'estar molt ben fet, perquè la sal és un potenciador de sabor, no? És com avui en dia tots els plats precuinats, tots van pujats de sal, o d'aquests potenciadors de sabor, no?, que són ja més raros, com el glutamato i aquestes històries.
Bueno,
doncs no tenir això vol dir que el cereal, el sabor del cereal, el sabor de la fermentació, realment s'ha de notar. Això és un gran què, no és gens fàcil.
Escolta, parlem de Panadero per un dia. Escolta, si comprem aquest llibre, podem estar segurs que podrem fer pa a casa bo, que els nostres fills ens menjaran un bon pa amb oli i sal, o un bon pa amb mantega i melmelada, o un pernil, o sol, o un crostó sol.
I tant, sol, exacte. L'important, què vol dir bon pa? Vol dir ben fet. Ben fet en el sentit de que li hem donat el temps que es mereix, que li hem donat aquell carinyo. I això estic segur que ho podem fer a casa, igual que podem fer una gran, no sé, qualsevol plat de cuina, no? Si es fa amb carinyo. Llavors, al fer-ho a casa, l'objectiu del llibre era principalment que qualsevol persona, encara que en sa vida s'hagués embrutat les mans de farina, pugui fer pa per primera vegada. Però al mateix temps, aquells que ja s'han... que són, perquè hi ha realment forners casolans, que són una passada, que fan uns pans brutals, o fins i tot professionals, que també trobin xitxa, que també trobin coses importants en el llibre. Per això hem fet un mètode, que és així una miqueta cunyón i graciós, que és el dels 30 minuts i una nit. És el mètode dels 30 minuts i una nit, que et dic, escolta'm, si tu mai has fet tanta vida, t'obligo a que primer només llegissis les pàgines, hi ha unes pàgines introductòries a cada capítol, que són de color verd, i que són molt senzilles, molt. Allò són 30 minuts, llegir-te allò. Quan has acabat de llegir allò, et prohibeixo que llegissis més, eh? Directament has de passar a fer la primera recepta. És tu primer pan, vale? I això en una nit el tens fet. Un cop has fet això, tu ja saps el que és embrutar-te farina, ja més o menys et fas una idea mental, a partir d'aquí, ei, profunditza el que vulguis, comencem a parlar de fermentacions, de masses mare, de tipus de coccions, del que tu vulguis. Però, ja sigui per principiants, com per gent més experta, l'objectiu és que sigui pa, que el pa arribi a totes les cases.
Què necessitem per fer un pa? Perquè es va posar molt de moda ara fa 10-15 anys les panificadores que es van recuperar i tothom tenia... I després, doncs, a través del robot de cuina, de Thermomix, doncs la gent també s'hi ha aficionat, però no cal tot això, no? Amb un forn podem fer pa a casa, no?
Total. I, bueno, i fins i tot a vegades alguns pans sense forn...
Què dius ara? Jo no en tinc de forn. Explica.
Doncs mira, per exemple, òbviament serà una miqueta diferent, però hi ha tipus de pa que es poden fer amb una paella, amb una... inclús des de pans plans, val?
Sí, el chapati, no? El chapati indi sense llevadura. Sí.
Per exemple, val? O si inclús el volem que sufli a més tipus pita o chapatis, com dius, fins a alguns pans que es couen amb olles, que també es pot arribar a fer, no? Però, bueno, sí, òbviament el forn, en la majoria d'elaboracions, és un element important, i si el forn és millor, doncs millor serà pel pa. Però dit això, el que comentaves de les panificadores i tot plegat, no cal. La millor panificadora que tenim són les mans. I ja està. I, a més, és quan realment pots fer el que vulguis. És que el pa, per exemple, un dels grans mites que hi ha és, ostres, l'amassat del pa és una cosa infernal. Vol dir, durant un munt d'estona, allà suant durant mitja hora, una hora, a la cuina, anant amassant. No. El pa, amassar, és simplement... Un seguit de petits remenats de la massa i reposos. O sigui, hem de treballar una mica la massa i l'hem de deixar reposar. Tornem a treballar, tornem a deixar reposar. Ella sola, molts cops, fa el procés. Doncs això ho expliquem al llibre, i realment la gent veu que, hòstia, és molt més senzill del que pensar. Per tant, gastar amb aquella inversió brutal, amb aquell robot de cuina, si el tenim no passa res, el podem utilitzar. Però el millor és la mà, i és on més disfrutes aquest... Perquè és una teràpia antiestrès, també, eh? Posar-te a amassar, a fer un pa, aquest punt místic quasi que té a casa amb els nens de la família o un mateix, és una teràpia brutal.
Imaginem que tothom té forn. Què necessitem per fer un pa decent, que després ja el podem anar, variant, el podem, doncs, fer invents, però per començar, què necessitem per fer un pa? O sigui... Fer pa per dummies, ara mateix aquí a Ràdio Illa. Què necessitem? Sí. Quant de temps? Què necessitem?
Mira, segurament molta gent està pensant, bueno, va, que doni aquell ingredient secret, no. Perquè en el pa no és gaire ni tampoc una gran recepta. En el pa, a diferència de la pastisseria o de gran part de la cuina, la recepta no és gaire important. és molt més important el procés. Al cap i a la fi, aigua i farina, gairebé tot, no? Amb massa mare, amb més o menys sal, o sense, o, i després hi posarem en ous o cereals torrats, el que tu vulguis, però la base és aigua i farina. Llavors, què és el que cal? El que cal és organitzar-se molt bé. Això sí, temps. O sigui, jo no puc voler fer un pa per aquest vespre.
Ja.
Demà vull una massa de pizza per fer el dissabte amb la família, doncs, bueno, doncs avui, el dia abans, m'organitzo, m'agafo la recepta que tinc, el llibre, tal, i m'ho miro. Vaig agafar unes farines. Òbviament, també un petit apunt. Anem més enllà de les farines clàssiques blanques que trobem a tot arreu, no? Comencem a fer cas a farines integrals, semi-integrals, de blats diferents, com el que comentaves, com la vostra xeixa, que és espectacular.
O el camut, blats, o...
Camut, espeltes, no? Estèguls, els que no siguin blats, que siguin també altre tipus de cereals. El Pau accepta, doncs comencem a obrir aquest ventall. Però després, un cop tenim això, és dir, bueno, ara el principal què és? El que dèiem, organitzar-nos. Diu, vull fer massa mare, no? Pels més friquis que a més a més tenim la massa mare, que és una cosa molt senzilla de fer, que ara durant el confinament, just ara fa un any, me'n recordo, van ser uns mesos d'un boom brutal, jo vaig tenir que començar a fer vídeos per YouTube, que la gent ho mirava.
Ah, sí.
Reto massa madre, que era durant 7 dies, com fotre una massa mare, i que és molt senzill, l'únic que cal això, cal una setmana, un minut al dia, només, cal dedicar-hi, però i aquesta massa mare la pots tenir de per vida, a la nevera, guardadeta, per quan vulguis fer pa, sabent-la cuidar i tenint 4 tips importants. Doncs amb aquesta planificació, dir, vinga, va, em compro una farina d'aquestes amiguetes rares, el dia abans trec la massa mare o em preparo un llevat i faig un pa que fermenti en nevera d'un dia a l'altre, és molt important això, sempre pensar el pa d'un dia a l'altre, amasso avui i el deixo en nevera fermentant aquella massa fins al dia següent. Serà un pa segur que més o menys maco, però espectacular.
Escolta, jo, un dels forns aquí de Sant Francesc, un dia parlant amb l'amo, em va deixar entrar, doncs diríem, al rebost, no?, al darrere.
Sí.
I em diu, mira, aquesta màquina, diu, tinc la massa mare que no l'atura mai, que no atura mai de funcionar. I no me'n recordo quant de temps em va dir, però em va dir, crec que anys feia que no la pagava la màquina. Això pot ser, no?
Sí. En aquest cas, ell ho feia, segurament, aquestes màquines faciliten una miqueta la vida a nivell de treballar la massa mare, no?, de moure-la, perquè si no s'ha de fer més a mà o amb cubos i tal... Allò t'ho facilita una miqueta la vida i la veritat és que va molt bé per uns tipus de massa mare. Nosaltres ho fem més amb cubells, no? Però sí, clar, les masses mare... També és veritat que a vegades també posem massa misticisme aquí, eh? O sigui, allò d'una massa mare, jo podria dir, hòstia, la meva massa mare té 130 anys, a casa, i ja sóc jo la 5a generació, no? Però en general, l'important d'una massa mare és que sigui autèntica i que es treballi bé. Molts cops, els anys que tingui, no és tan important. Ho dic perquè la gent tampoc es desanimi a casa. Si un pot tirar la seva massa mare endavant, és un orgull, que un forner porti molts anys fotent pa amb massa mare, perquè vol dir que és un professional com la copa d'un pi. Però en si la massa mare, bioquímicament, no? Perquè en veritat, que és una massa mare? Són milions i milions de bactèries làctiques i llevats que estan allà dintre vivint. És un cultiu salvatge que en aquest cas serà d'aquest forner únic. No hi haurà una còpia igual en tot el món. És preciós, aquestes tradicions que es mantinguin.
Escolta, a un restaurant li arribarà un comercial d'alguna empresa, doncs, que subministra, doncs, tot tipus d'alimentació, i li vindrà amb pa industrial i li dirà, mira, és que el pa industrial no és el mateix que fa 30 anys. El pa industrial ha millorat moltíssim, no té res a veure el que fèiem fa 30 anys. Fem pa industrial que, relació qualitat-preu, en fi, és molt millor que el del forn, perquè què li diries al restaurador que diu, ostres, és que me surt molt més barat que el forn?
De tot el que has comentat, la primera part és veritat. Realment, el pa industrial, i això crec que és una cosa que encara que un sigui artesà ho ha d'acceptar, perquè en general és possible per la societat, es fa millor ara que abans, també. O sigui, el pa ràpid, doncs, cada cop s'està sent menys ràpid.
Diríem el pa precuinat, no?
Sí, bueno, però realment, un pa precuinat, tu pots fer un pa a casa, per exemple, que tingui tota la fermentació que vulguis, que sigui de xeixa integral, o sigui, el pa més exclusiu del món, i al final precuinar-lo. Va dir, escolta, no el menjaré ara, i el trec a mitja cocció. En si no, el problema no el té tant el precuinat o no, sinó en si com s'ha fet el pa, si el pa s'ha fet amb matèries primeres de qualitat o no, i si s'ha fet ràpid o amb fermentació lenta. Això és les bases principals. Però el que sí que no estic tan d'acord, i és veritat que és una cosa, una creença molt, molt concorreguda, de dir, bueno, és que aquesta relació qualitat-preu, preu segur, però la diferència és molt gran. I per això la gastronomia cada cop està... Nosaltres portem a molts restaurants des de molt tradicionals fins a gastronòmics de celles Michelin, no? Aquí de la zona nostra, que cada cop ho estan valorant més. I no només és pans de floritures, pans amb ceba i curri de no sé què, no. Sinó molts cops és un pa normal en el sentit que no porta cap afegit, val? Molt ben fet, amb una gran fermentació. Estan tornant a aquest punt, perquè a més el pa passa una cosa, en gastronomia és la carta de presentació. Sol ser de les primeres coses que es posa a taula. I molts cops ens la mengem quan encara tenim gana. I sembla mentida, però una cosa que al cap i a la fi estem parlant que val uns cèntims, no? aquella ració de pa per aquella persona, doncs ens pot donar molt de dir, val, si aquesta gent està cuidant bé el pa i m'està donant alguna cosa diferent, que al cap i a la fi és molt important aquesta diferenciació, segurament també ho està fent amb la resta de productes. Per mi és una carta de presentació que cada cop més restauradors i de gastronomia estan apostant per això. Estic content en aquest sentit.
Hi ha cates de pa, s'estan popularitzant?
N'hi ha, però sí que és veritat que el que dèiem, en el pa també és molt important la textura, és molt important tantes coses, i una cosa més, el pa és un aliment diari, no? Per tant, més enllà que m'agradi perquè m'ha d'agradar, també hi ha un punt molt important que és que em senti bé i que m'aporti aquells nutrients que m'ha de portar, no? I això és una cosa que és de les grans defenses del pa ben fet, del pa lent, que tenim els fonets, escolta'm, a més a més et sentirà molt bé, no? Quanta gent ens arriba a la botiga, nosaltres ja tanta gent, i ostres, és que ja ha tret el pa de la dieta.
És que ara estàvem a la premsa, t'ho anava a dir, ara avui en dia diuen totes les farines fora, si vols menjar, perquè creen mucositat, se t'infla l'estómac, què els hi diries tu com a forner?
Doncs que aquí el problema no el té la farina o el gluten, deixant estar doncs, intoleràncies, com és la celiaquia, intoleràncies permanents al gluten, per exemple. Però en general no el té el gluten, no el té la farina, no el té el pa, el té el procés. O sigui, portem milers i milers i milers d'anys consumint aquestes farines, aquests glutens, però sí que és veritat que quan els ultraprocessem i anem molt ràpids, no aconseguim digerir. En resum, tot el que farà aquella massa de pa durant aquell munt d'hores fermentant, després no haurà de fer el teu intestí. Més o menys és una frase que molts cops a la gent li queda clara, no? De dir, bueno, la fermentació em predigereix tot això i fa que, per exemple, un pa blanc de fermentació rapidíssima, allò en 2 hores, i amb llevat i additius químics fins dalt, té poc a veure amb un pa doncs, integral o semi-integral, amb llarga fermentació, no té res a veure. Això, a més, ho estem demostrant a nivell d'estudis. Cada cop hi ha més estudis que veuen la diferència, no? Lo típic. Abans el metge m'ha tret el pa perquè se m'inflava la panxa, em sentia malament. Bueno, el que es coneixen com a sensibilitats al gluten no celíacs. Torno a insistir en aquest apunt, no celíacs. Doncs el que estem veient és que aquesta gent, quan li dones un pa, doncs com podia ser d'una xeixa, d'un camut, d'un espelto, d'un blat antic, que a més està fermentat amb massa mare, els hi senta molt millor, l'organisme. A més, inclús, per gent que vol aprimar-se, allò típic, que això ja té més anys que el napeu, no? El pa engorda, tots els aliments ens aporten, què vol dir engreixar, no? Tots els aliments ens aporten calories. L'important és que aquestes calories siguin de qualitat, també t'aportin nutrients, no? Llavors, el bon pa, un pa integral, per exemple, et sacia molt més. Vol dir que, primer, com que és integral, m'està aportant més fibra, més minerals, més vitamines, però al mateix temps em quedo més ple abans, perquè amb una llesca d'un bon pa ja et quedes ben ple. Llavors aquí està el secret també, no? Que la gent vegi aquesta part, més enllà de que m'agradi o no, que això també, òbviament, és el primer, la gent ha de disfrutar, però també alimentar-se.
Ja per acabar, escolta, tu deus haver viatjat per diversos llocs, segurament per Europa, per tot el que és la cultura del pa, França, Itàlia, països veïns. Escolta, quin pa, o fins i tot per tot l'estat, per tota la península ibèrica, quin pa dius, ostres, aquest pa m'ha sorprès, perquè en la seva senzillesa doncs, hi trobo doncs, ostres, un gust extraordinari, o un altre que digui, ostres, quina cosa més exòtica d'aquí a prop.
La veritat és que tenim, com tu deies, a l'Estat i a la península ibèrica, hi ha una varietat de pans tan brutal que molts cops no la tenim present. Tenim els grans referents de la fleca europea o mundial, no? França, Itàlia, Alemanya, que tenen una tradició brutal, però aquí també en tenim i és espectacular, no? Tu mires des d'un pa d'Andalusia o de Castella, aquests pans densos, no? El pa candeal o sobado, té diferents noms, no? Aquests pans de molla molt densa, de crosta fina, i te n'en vas després a Galícia, amb la seva tradició de pans hiperhidratats, o te'n vas doncs, a tot el que diem, no? La zona mediterrània, que compartim tantíssimes coses, amb pans, doncs, totes coses molt més planes, tot el tema de les coques, que després dius, hòstia, es comparteixen amb les pizzas italianes. No? Tot aquest punt que tenim tots plegats és al·lucinant aquesta varietat. I sí que és veritat que abans a mi m'interessaven més les coses potser visualment més xules o les elaboracions més complicades, i cada cop m'ha estat atrient més això, el que comentàvem abans, pans més tradicionals que veus que en veritat també eren molt complexes i que tot tenia una raó, no? I que al cap i a la fi tot s'adaptava al tipus de cereal que aquella zona, per aquell clima, podia donar. I és una cosa doncs, que és espectacular, aquestes variacions que hi ha molts cops en quilòmetres, ja no només entre comunitats autònomes o entre països, sinó a vegades d'un poble a un altre. És al·lucinant.
El nostre pa de cada dia, dona'ns avui, el pa que està... No, és veritat, el pa que està, diríem, en l'epicentre absolut de la cultura, la civilització occidental, i que se n'ha reflexionat moltíssim. Avui n'hem pogut parlar una miqueta amb en Jordi Morera. Fou escollit el millor forner del món 2017 i ara publica Panadero por un día, editorial Espasa, un llibre absolutament imprescindible per a aquells que us vulgueu d'entrar en el món del pa i de fer pa valtos mateixos a casa. Gràcies, Jordi, molt bon dia.
Un plaer, companys, i una abraçada forta.